És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Josep Maria Català Domènech, que és catedràtic emèrit de comunicació audiovisual. A més, és doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona i té un màster of Arts in Film Theory per la San Francisco State University de Califòrnia. Parlem de moltes coses amb ell, però abans li donem la benvinguda. Josep Maria Català Domènech, benvingut a Valors de l'Alça. Com està?
Molt bé, gràcies.
Deixi'm agrair-li... Bon dia. Deixi'm agrair-li d'entrada que ens acompanyi al programa d'avui. Vostè, de fet, ha rebut nombrosos reconeixements. Podríem repassar-ne moltíssims, com per exemple el Premi Fundesco, el Premi d'Assaig del Certamen Literari de la Ciutat d'Irun, un Premi de l'Associació Espanyola del Cinema. Però a mi m'interessa molt preguntar-li què fa un expert en comunicació audiovisual i cinema que s'interessi per la incertesa. Quin és el vincle entre aquests dos mons?
Bé, és una qüestió que m'he preguntat jo també, al llarg de l'escriptura d'aquest nou llibre. Bé, sí que hi ha un vincle. La comunicació pertany a molts àmbits i arriba un moment en què et trobes amb un límit d'allò que consideraves que era cert. Hi ha un terreny incògnit més enllà i aquest és el que jo, en un moment determinat, vaig decidir explorar.
I així...
És a dir, pertany, de totes maneres, dels interessos que tenen a veure amb la comunicació.
De fet, d'una banda aquest vincle, hi ha un altre vincle pel que m'agradaria demanar-li, que és el que tenen la incertesa i l'era vírica de la qual vostè parla.
Bé, la incertesa és una qüestió molt general que crec que determina la nostra època, però també m'afecta a mi personalment. Jo al moment d'escriure el llibre, i ho dic al començament, em vaig trobar en una situació en la que jo no tenia resposta per moltes de les coses que estaven passant. Per tant, vaig decidir plantejar-me a mi mateix què és el que jo podia trobar si explorava tot aquest territori. I em vaig trobar amb moltes incerteses. Ja dic, són incerteses que pertanyen, crec jo, a la realitat, però que també m'afecten a mi personalment. Llavors, al voltant d'aquesta conjunció d'una posició subjectiva i del que crec que hi ha objectivament al món, vaig emprendre aquesta aventura d'escriure el llibre. La era vírica, diguem-ne, és un dels factors que ens envolten i crec que ho estem veient cada dia a la televisió. És a dir, així com a la televisió hi ha una sèrie d'espais que són recurrents, diguem-ne, la meteorologia, els esports, jo crec que en aquests moments n'hi ha un altre que té a veure amb la salut, per dir-ho d'una forma molt, molt general. I aquesta salut està vehiculada per aquest concepte del virus.
I tant, totalment. De fet, recordem que estem parlant de l'era de la incertesa, aquest llibre publicat a Editorial Fragmenta de Josep Maria Català Domènech, i on, entre moltes altres coses, parla de tres revolucions ontològiques, que són la humanitat, la sexualitat i la veritat. Què tenen en comú i en què es diferencien aquestes tres revolucions?
Bé, cal veure que sí, és veritat, són revolucions, però a vegades quan parlem de revolucions sembla que ja estigui tot fet, no? És a dir, hi ha una evolució, aquesta evolució trenca amb el que coneixem, amb les coses com són, i per tant ja estem en una altra situació. Precisament jo el que plantejava, i és el que tindria que veure en principi els tres punts, era que estàvem en un procés, i amb aquest procés no sabem exactament on anem a parar. És a dir, són tres qüestions molt importants que trenquen amb estructures que ja consideràvem consolidades, però no sabem exactament què hi ha a l'altra banda. I aquesta és una de les crítiques que no és que jo faci directament al llibre, però la puc fer en general, i és que potser ens aboquem massa precipitadament a l'altra banda de la frontera sense pensar el transcurs del que estem fent. I jo és el que d'alguna manera vaig intentar fer al llibre. És a dir, està canviant el concepte d'humanitat, i això té a veure amb la intel·ligència artificial, per exemple, entre altres coses, per suposat. Està canviant la qüestió del sexe i del gènere, perquè estem entrant en un territori en què es dilueixen aquelles certeses que teníem entorn d'això. I també hi ha una altra qüestió, que és també molt quotidiana, que està canviant el concepte que teníem de veritat. I per això, amb tot això, li vaig posar-li el prefix post, perquè em semblava que, d'alguna manera, era com una mena d'indicació de que estàvem sortint al balcó per contemplar el que venia després, no? Per tant, post-humanisme, post-veritat i post-feminisme. Aquest potser és la construcció que menys em va agradar, però perquè no era exactament el que jo volia dir, però jo crec que d'alguna manera sí que explica el trànsit, diguem-ne.
Què en pensa vostè de la postveritat? Ja que és comunicador, crec que és un terme adequat que ens dona pistes sobre alguna cosa.
Sí, evidentment. Esclar, aquest és un dels punts que també són, per mi, són més conflictius, perquè des de que es va declarar el concepte, el substantiu postveritat, com la paraula de l'any, ja fa un temps, l'Oxford Dictionary, va ser com si obrís una porta i automàticament tothom es va llançar en una determinada direcció. En el sentit de postveritat vol dir que està obert el camp per les mentides, per el que sigui, que es digui que ja no hi ha veritat. I això es va contemplar com una qüestió absolutament negativa. Que, en principi, sembla que ho és, però també és veritat que, i vaig repetir la paraula veritat perquè no en tenim una altra, i és una mica, diguem-ne, contradictori que parli de veritat per definir la postveritat, però també és cert que estem entrant en una situació en la que no hi ha veritats absolutes i que, per tant, no hem de sotmetre's al dictat de determinades autoritats, que poden ser els mitjans, però poden ser també els governs i poden ser teories o el que sigui, que ens diuen què hem de pensar respecte a com són les coses. Això obre un camp que per mi és positiu, és a dir, el camp de que cadascú, d'alguna manera, ha de ser capaç de pensar el que li sembla, el que té al voltant, el món en el que viu. Aleshores, hi ha aquesta dicotomia, no? Per una banda, és cert que hem entrat en un període en el que governants, polítics, redes socials, etc., poden estar tergiversant el que és, els fets, etc., però per altra banda això també té l'avantatge de que ens obre en un camp, diguem-ne, més lliure. Jo crec que aquesta segona part no s'ha contemplat, o no s'ha contemplat, diguem-ne, amb una situació quotidiana. Evidentment, des de la filosofia sí s'ha contemplat, però no des de l'existència en la que nosaltres estem vivint quotidianament. I no obstant això, el que s'ha contemplat és la part absolutament negativa. I crec jo que cal matisar-ho. En principi, jo crec que no estem parlant tant de la qüestió de la veritat i com de la mentida. És a dir, el que hem entrat no és en una postveritat, sinó en una mena de postmentida, en el sentit de que les mentides poden circular perfectament sense que, diguem-ne, hi hagi una possibilitat de contrarriar-les d'alguna manera, no? Circulen massa fàcilment. La qüestió de la veritat és més complicada, no? No, jo sempre dic no hi ha una veritat, però sí que hi ha una mentida, perquè quan algú menteix, sap que està mentint, és conscient que està mentint, perquè si no, el que fa és equivocar-se, és un error, però si no, la mentida és ben sòlida. La veritat és més complicada, no pot saber molt bé si està dient la veritat o no està dient. Ara, mentir sí que sap que està mentint, i que és aquest el punt en què estem.
Aquí als mitjans hi tenim bona part de responsabilitat, tot i que ara mateix hi hagi molts altres canals d'informació o d'intentar informar. Però la paraula, no? El pes que té la paraula a vegades i que entra en joc en això de la veritat i la mentida que ara comentàvem, per exemple, hauríem potser des dels mitjans de recuperar el respecte i la cerca de la certesa, de la veritat?
Tornem a estar a vegades, clar, sí, això està molt bé, dir-ho d'aquesta manera, és cert, no podem anar en contra, no? Ningú dirà, no hem de buscar la veritat. El problema és que quan et llances a buscar la veritat, et trobes que si no estàs adequant-te a canals ja establerts, coses que ja s'han dit, autoritats que les han afirmat, etc., et trobes que aquest camí per buscar la veritat és molt ample. Per tant, et pots perdre allà dins. Com que et pots perdre, i això li pot passar als mitjans, però li pot passar a qualsevol persona, és més fàcil acomodar-te amb allò que ja t'han dit que és veritat. És a dir, que aquesta cerca de la veritat, la cerca de la veritat, en realitat no és una cerca de la veritat. És simplement pujar-te amb un vehicle que t'han dit que és veritat i que et conduirà cap a un cantó determinat. Aquest és el problema, no? Per tant, clar, el concepte de veritat és tan ample i tan ambigu i que la fem servir de forma molt, molt lleugera, diguem-ne, a l'hora de parlar, perquè et surt cada moment, es amaga moltes altres coses. Aleshores, sí, s'entén, busquem la veritat, però això no vol dir que tinguem els estris ja preparats per trobar-la. Cal treballar per anar cap a la veritat. I també és veritat que, una altra vegada, el mateix concepte, és cert que els mitjans, per regla general, han entrat en una sèrie d'automatismes. Ens parlava d'aquesta mena d'espais que es repeteixen ja diàriament, però també és cert que si veus una estructura de com els diaris funcionen, com funciona la televisió, com funciona la ràdio, etc., ja no és una novetat l'emissió diària, sinó que és un recull d'espais ja establerts. Clar, això està bé, perquè mira, quan un llegeix el diari doncs ja sap més o menys on trobarà les coses, però des d'un punt de vista més ample, més conceptual, també és veritat que no dona l'espontaneïtat i la llibertat precisament per buscar aquesta veritat, que sembla que sigui la meta per final de tot això, no?
De fet, ara actualment veiem molt la diferència entre posicionaments. Ara pensava, no em pregunti per què, però en el context de guerra entre Gaza i Israel, per exemple, veiem dues narratives molt marcades, no? Sense que gairebé cap mitjà internacional estigui en situació, però això agreuja més encara el posicionament de la comunitat internacional, per exemple, ara que parlàvem de postveritat, no? Inclús podríem parlar potser, no sé si hi ha propaganda fins i tot.
Sí, clar, és que aquesta és la qüestió, o sigui que hi ha propaganda, i la propaganda no és específica, no és la propaganda que entenem en el sentit d'una acció concreta, amb unes imatges, amb un discurs, etc. La propaganda és també allò que està per sota de la manera en què veiem la realitat. Per què? Per què? Perquè la veiem a partir d'esquemes que hem adoptat, que ens han inculcat. I això, bueno, ho sap tothom, perquè, evidentment, els propis mitjans se'ns decanten cap a una banda i cap a l'altra. Esclar, hi ha moments dramàtics, hi ha moments molt més dramàtics en què s'ha de prendre partit. I jo crec que amb la qüestió de Gaza i Israel és això. No es tracta de prendre partit, no vol dir anar en contra d'algú, sinó precisament posicionar-te davant d'allò que està passant i veure si això que està passant èticament és sostenible. I, bueno, aquí, diguem que això és el més a prop que podem arribar de la veritat, sense voler fer afirmacions absolutes, però quan hi ha una crisi tan dramàtica, una crisi humanitària tan extraordinària, potser cal deixar la filosofia una mica a la banda i dir no, a mi això, no en el meu nom, no? Per repetir, diguem-ne, una forma de dir les coses.
Vostè, Josep Maria, afirma que estem en un moment en què els estris de la moral amb els quals en regim estan caducs. A què refereix exactament i quins són o quins haurien de ser els estris de la moral del futur o cap a on haurien d'anar?
Bé, no, jo no he entrat en el territori de la moral, ni de l'ètica. Tampoc, si ho hagués fet, tampoc podria... no estaria en condicions, perquè seria absurd, de dir quins han de ser en el futur. Però bé, potser ho acabo de dir, jo crec que hi ha una certa responsabilitat personal, una moral personal que ha de ser justa. Justa per lo que un pensa, per lo que un veu. i per tant s'ha de posicionar davant de la seva existència d'una manera honesta. Bàsicament és això. Bàsicament estem parlant d'honestetat. I l'honestetat pot ser honestetat intel·lectual, però pot ser honestetat d'actuació, molts tipus d'honestetat. I honestetat vol dir, per tant, ser fidel a un mateix. No mentir-se a un mateix. Però diguem-ne que fins aquí puc arribar, per dir que quina ha de ser la moral futura. Però si partíssim d'aquesta consciència d'un mateix i aquesta consciència fos treballada, jo crec que arribaríem tots en una posició moral molt més sostenible que la que tenim en aquests moments. Perquè, ara que tu ja m'ho has dit, penso que una de les catàstrofes del món contemporani és precisament aquesta falta de consciència, de consciència ètica, en un sentit molt ample, no? Potser hagués pogut posar un altre apartat, a part dels tres que articulen el meu llibre, que hagués pogut ser això, no? Una postmoral.
De fet, amb això, molt recent amb això que comenta, quan preparàvem l'entrevista amb l'equip del programa, ens arribàvem a preguntar si hem fallat com a humanitat.
Sí, hem fallat, però clar, dir que hem fallat voldria dir que teníem una meta concreta i que no hem arribat amb allò que volíem. Estem fallant, diguem-ne. Més que hem fallat, estem fallant. Estem fallant perquè ens precipitem massa en totes les circumstàncies. Jo crec que una de les característiques del món contemporani és l'acceleració. És a dir, tot va molt accelerat. Tots tenim que resoldre coses immediatament. I el pensament també s'accelera. Llavors, com s'accelera, té molt poc temps per pensar, la redundància, no? Perquè no hi ha un pensament, hi ha una acció, bàsicament. És una acció, diguem-ne, més o menys intuïda conscientment, però és una acció constant. I aquesta acció constant ens impedeix corregir-nos. I com que ens impedeix corregir-nos, ens porta cap a una mena de catàstrofe general. Jo ho dic d'una manera una mica metafòrica, no? Encara que estem en unes circumstàncies que tindrem examinant la política internacional, amb les guerres, amb les properes eleccions a tot arreu, etc. Sembla que diríem més enllà de la metàfora. Però penso que aquest és el problema, és aquesta acceleració que ens impedeix viure conscientment tot el nostre entorn.
Josep Maria, acabo demanant-li breument, perquè en aquest programa ens agrada molt preguntar sobre això, per valors, en concret pels valors que defineixen aquesta societat de la incertesa de la qual hem estat parlant durant aquests minuts.
Clar, el problema és que no tenim valors. És dir, els valors que tenim són valors bastant negatius. Cal veure totes les actuacions en general, des de la política fins a les actuacions personals que es transmeteixen a les redes socials, etc., sembla que no tinguem valors. O sigui, que els valors no siguin importants o que siguin valors negatius. Jo no sabria dir exactament, perquè clar, un valor negatiu en realitat no és un valor, és tot el contrari. Jo crec que per regla general la nostra societat s'articula per aquesta falta de valors, és a dir, per no donar-li importància als valors. Els valors no tindrien tampoc per què ser una normativa, que haurien de ser, per mi, almenys, valors construïts. És a dir, que un fos capaç de construir els seus valors, d'escollir aquells valors que li interessen i donar-li la importància adequada en aquests valors i actuar d'acord amb aquests valors.
Ens quedem amb aquesta reflexió, però deixem convidar a tothom qui ens està escoltant a repassar, a fer un cop d'ull, a llegir el seu assaig L'era de la incertesa. És el llibre que publica amb l'editorial Fragmenta Josep Maria Català Domènech, expert en cinema, comunicació audiovisual, història moderna i contemporània, i que avui ha passat per Valors a l'Alça per fer un tastet d'aquest assaig i també compartir-nos algunes reflexions. Josep Maria, moltíssimes gràcies, un plaer, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i també ha estat un plaer.
Una abraçada.